més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? Les vacances s'han acabat pel centre d'esports, que ja és a la feina en una d'aquelles èpoques un pèl estranyes pel fet que els terrenys de joc no tenen tot el protagonisme, ja que l'han de compartir, evidentment, amb els despatxos. I aquest any, amb més motiu que mai, per la situació que viu el conjunt arlequinat. Però al final, independentment de qui vingui i de quants vinguin, són la gran majoria dels que estan ara els que hauran de buscar una remuntada miraculosa, ho podem dir així, per mantenir-se a Primera Federació. Fixant-nos en el que ha passat en la curta història de la categoria, la salvació pot estar entre els 44-48 punts, un ventall que és veritat que és molt ampli, però que en tot cas ens diu que el Sabadell haurà de sumar moltíssim. Ara l'equip d'Òscar Cano té 11 punts, només 11 després d'un 2023 per oblidar. Queden 21 partits, dos de la primera volta i tota la segona, i se n'haurien d'aconseguir uns 35 més aproximadament, el que vol dir guanyar la meitat dels partits, o una mica més, i després anar esgarrapant empats per aquí i per allà. I hem de creure, i més ara que l'aturada de la competició dona per refredar els temperaments de tots i que Nadal ens fa pensar en fets màgics. Però el que està clar és que caldrà molt d'esforç, treball, confiança, encert en el mercat, i sí, una mica de màgia. Dimecres 27 de desembre, comencem setmana curta a l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb la Bea Aguilar al control de so, quan vulguis.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs poca cosa aquí a casa com a mínim, així que el protagonisme en el futbol l'hem tingut a la Premier League amb el seu famós Boxing Day, i allà no s'aturen. El Liverpool és el líder de la Lliga Anglesa després de guanyar 0-2 al Burnley, però ha jugat un partit més que l'Arsenal, que és segon amb dos punts menys. El City de Guardiola, per cert, és cinquè a 8 punts del lideratge, però té dos partits encara per jugar. Per la resta, Alexia Putellas se sotmet avui a proves mèdiques per saber què té el genoll esquerre. La jugadora del Barça no ha pogut saltar el terreny de joc des de mitjans de novembre. I en bàsquet, la penya va guanyar ahir 89-81 al Venècia i ha tancat el 2023 quart del seu grup de l'Eurocup amb 8 triomfs i 5 derrotes. I a l'NBA, els Detroit Pistons han fet història negativament parlant. Mai abans un equip havia encadenat 27 derrotes consecutives, com han fet ara els de Michigan, i el seu balanç aquesta temporada és de 2 victòries i 28 desfetes. I aquest és el menú d'avui de l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Parlarem de la tornada als entrenaments del centre d'esports amb l'última hora, si és que hi ha alguna cosa del Mercato. Bloc de futbol sala amb els últims partits de Lliga del Natació Sabadell masculí i del futbol sala Sabadell femení, i un extens bloc d'atletisme amb la cursa del riu Ripoll d'ahir, una ullada a la Cat d'End Race, que ha superat ja els 2.000 inscrits, i farem una taula rodona, per dir-ho així, amb el Joan Monràs i el Carlos Martínez.
L'actualitat de la primera rep.
Moviments uns quants a les banquetes del grup del Sabadell de Primera Federació, destituït Fran Justo a les últimes hores al Real Unión, i a la S de Logroñés, que ja té nou entrenador, Aitor Larrazábal. Els logroñesos, com el centre d'esports, ja van pel tercer tècnic després de carregar-se anteriorment a Jordi Fabregat i Andrés García recentment. I el Lugo, per cert, ja ha presentat Paulo Alves, el substitut de Pedro Munitis, mentre que John Erice ja ha dirigit les seves primeres sessions al Rayo Majadahonda. Moltíssims moviments, de fet, han caigut ja 16 entrenadors en 17 jornades en tota la primera federació. Pel que fa al mercat, una baixa al Cornellà, Raúl Pescador no continua amb els verds, de fet no havia jugat en tot el curs, i a l'altre grup, reforç de l'Alcoyano, l'atacant Jean-Paul s'incorpora com a cedit procedent de l'Hèrcules. A les xarxes socials hem vist també aquest matí les imatges curioses de la Cultural i Deportiva Leonesa tornant als entrenaments amb la neu com a protagonista als terrenys de joc.
La notícia curiosa.
És de fa uns dies, i avui la recuperem, l'exporter James Lehmann ha estat condemnat a pagar més de 400.000 euros per utilitzar una motosserra per tallar una viga d'un veí. El motiu, que el garatge que estava construint li tapava les vistes al llac.
De quin partit no estarem pendents?
7 del vespre, Lliga Sub-20 del Brasil, Tunaluso, Carajas.
I a les xarxes socials.
Ens quedem amb un parell de publicacions relacionades amb el waterpolo. La primera, de la mateixa Lliga de Divisió d'Honor, amb la capitana de l'Astralpool, Maika García, i el seu set ideal.
Para mí, las mejores del mundo, pues te diría, pues por posición 1, como zurda, me quedaría con Judith Forca. 2, me gusta mucho Bea Ortiz. Posición 3, Melissa Seidemann, la americana. Posición 4, Jennifer Pareja. Posición 5, Annie Spar. Estarían ahí 4 y 5, 2, 4 y 5 las tendría ahí a las 3. De boya me quedaría con Paula Leitón. De portera, Laura Ester, evidentemente.
Bé, doncs, les sabadellenques comprant bastant cap a casa, en aquest cas. I l'altra publicació, una història a Instagram de l'ex-waterpolista del club Sergi Cabanes, amb un caganer, que justament representa un jugador de waterpolo.
Avui celebra el seu aniversari.
Celebra el seu aniversari Carlos Silva i també l'ex-arlequinat Cristian García.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Clavats per sobre del punt de la una del migdia, primer hotel suís de la setmana després del dia de Nadal, del dia de Sant Esteve. Sergi Garcés, com estàs?
Hola, Sergi Parc.
Com han anat aquests dies?
Bé, home, bé.
Hem guanyat quilos o no?
Ara millor perquè et veig, però han estat dies correctes.
Hem guanyat quilos o no?
No, segurament. Segurament. Perquè hem menjat i no hem fet res, doncs més enllà de menjar i descansar, segurament, una qüestió natural.
Esperem que no hagin guanyat gaires els futbolistes de la plantilla del centre d'esforç, que si no em dius el contrari, des d'ahir, dia de Sant Esteve, que ja van tornar a la feina, no?
Sí, ahir entrenament per allò, per treure una mica de sobre aquesta tranquil·litat i aquesta desconnexió, pocs dies de desconnexió, tot s'ha de dir, però al cap i a la fi, doncs ahir ja entrenament, aquest matí també a Sant Oleguer. Per tant, això ja comença a ser una miqueta el que és habitual. Rutina habitual, tot i que, recordem, aquest cap de setmana, evidentment, sent cap d'any, no hi haurà futbol. Tots plegats ens haurem d'esperar fins al dia 4 per tornar a l'activitat realment del dia a dia.
Dia 4, finalment, aquest duel contra el Tarazona, que no sé si a l'últim hotel suís va donar temps de dir-ho, perquè jo crec que va sortir al migdia, que ens va agafar allò...
Va anar molt justet,
no?
Jo diria que no.
Però vaja, per si algú s'ho ha perdut, que el partit estava previst inicialment pel dimarts, dia 2 de gener, a les 9 de la nit, en aquest primer duel del 2024 contra el Tarazona, finalment serà el dijous, dia 4, a les 7 del vespre. Per tant, entrenaments ja enfocats cap a aquest partit, amb més marge ara per l'equip d'Òscar Cano per preparar-lo, un duel decisiu, duel directe d'aquesta zona baixa. Tot això, Sergi, en una jornada avui una mica diferent, especial també,
sí,
no?
Sí, d'aquestes especials que tenen aquestes dates, recordem que ja és habitual, des de fa anys que els jugadors del Sabadell, com fan altres equips, altres disciplines, no només les futbolístiques, ha tocat visita a hospital, i ho faig en singular perquè aquest any s'ha dividit en dos dies diferents. Per tant, avui ha tocat visita a Quirón Salut, a l'antiga Aliança o Clínica del Vallès, que cadascú li posi el nom que vulgui, però avui han estat els jugadors, doncs això, portant alguns regals, alguns presents als nens i nenes, que sempre diem en aquests casos, mai és un bon plat, no és plat de bon gust que la canalla estigui hospitalitzada, però és evident que en aquestes dates sembla que encara fa més cosa, no? I avui han rebut aquesta visita especial de la plantilla arlequinada, amb diferents regals, diferents presents. Quedarà pendent la visita a l'Hospital Taulí, en aquest cas, si no vaig errat, és la setmana que ve, dimecres, però no em facis gaire cas, tireu massa de memòria per aquestes coses. Passa que la cosa s'ha complicat, amb el partit...
Això és que jo diria que inicialment estava previst pel mateix dia 4, i s'han canviat els plans, imagino, doncs, precisament per aquesta circumstància.
Correcte, això trasbalsa una miqueta els plans inicials, però el que no faltarà és la visita, i com diem, avui ha tocat la primera tongada a la Quirón Vallès. Doncs, Quirón Salut, en aquest cas.
Sí, doncs dia especial també per aquests nens que han rebut aquesta visita de la plantilla del centre d'esports. No sé si, Sergi, aprofitant que anaven a l'hospital algun jugador del Sabadell, aprofita per fer-se alguna prova o no mèdica. T'ho dic perquè et pregunto per l'estat dels lesionats o dels que havien arribat a les vacances de Nadal tocats físicament, com estan?
Sí, parlem d'alguns noms propis en concret. Per bones notícies, En línies generals, bones notícies. Ens referim, evidentment, a Fran Callejón i Raúl Baena. Entrenen sense cap mena de problema. En el cas de Baena, de tota manera, hem de recordar que encara li queda algun partit de sanció. Per tant, no entren els plans de cara al partit d'aquest dia 4 contra la Societat Deportiva Tarazona. En el cas de Fran Callejón, sí que hi ha bones notícies, perquè ja estarà a disposició d'Òscar Cano, si no hi ha cap contratemps. I d'un altre nom propi, o d'un parell més, te'n parlo. Un que segurament més expectació ha generat i més bones notícies ha protagonitzat en el que portem de temporada, que no han estat massa bones notícies en general. És el de Sander Ballero, el jove jugador agarenc, que també va acabar l'any, o ha tancat aquest any, està a punt de tancar-lo, doncs, amb aquests problemes físics que l'han impedit participar en els últims compromisos de l'equip en les darreres jornades. Està pendent d'una última ressonància per acabar d'assegurar que tot està correcte i que, per tant, pot tornar a ser de la partida, que es diu. Si no hi ha cap contraordre i que aquesta ressonància, els resultats de la ressonància són correctes, són positius, com tot fa pensar i tot s'intueix, podria estar o estarà a disposició d'Òscar Cano també, com diem, per estrenar el 2024 davant el conjunt aragonès del Tarazona. I un darrer nom propi, el de Sebas Coula, tercer porter de la plantilla. Recordem que l'últim partit el Sabadell no va poder comptar ni amb Floyd Leal ni amb Sebas Coula, i que va haver de tirar del juvenil A per poder completar, anem a dir-ho així, la convocatòria en l'últim compromís de l'equip a Terres Lleoneses davant la Cultural i Deportiva. Doncs Sebas Coula continua recuperant-se d'aquests problemes. No està descartat, però pràcticament podríem dir que arribarà massa justet per forçar la màquina i que pugui entrar en convocatòria. És a dir, tornarà a estar, si no passa res, i aquí sí que toquem ferro perquè només faltaria que ens quedéssim sense els tres porters de la primera plantilla, Adrián Ortolà, acompanyat d'un nano de l'Obrador, però tot apunta que serà un dels porters del filial, en aquest cas, i no del juvenil, el que completi ara ja sí la convocatòria d'Òscar Cano per aquest primer compromís.
Per tant, no podem esperar que Sebas i Froy estiguin en aquest duel contra el Tarazona que obrirà el 2024 pel Sabadell. Veurem qui serà, doncs, el porter suplent d'Adrián Ortolà, però com diu Sergi, com ja apuntaves l'altre dia també al Tribuna Preferent, amb totes aquelles circumstàncies d'inscripcions de fitxes, etc. L'altre dia hi va anar Biel Escribano, el porter del juvenil A contra la Cultural i Deportiva Leonesa. En aquest cas, doncs, tot apunta això, que anirà un porter del filial. Bé, doncs, tot això, Sergi, pel que fa a l'estat de la plantilla, que jo crec que està tota repassada aproximadament.
Sí, no crec que ens haguem deixat res així. Com a mínim dels que són ara, vols dir, no? D'aquests.
Dels que són ara, però anem a veure dels que puguin venir, si hi ha alguna novetat pel que fa al mercat. Una i 16 del migdia. Hotel Suís d'avui dimecres 27 de desembre del 2023. Sergi Garcés, la intenció del centre d'esports, en el millor dels casos, era que en aquest primer entrenament d'ahir, dia de Sant Esteve, hi pogués haver alguna cara nova, no? Alguna primera incorporació, un primer reforç molt matiner, fins i tot abans de que s'obrís aquesta finestra del mercat d'hivern. No és així, no?
No, ens acomiadàvem el dia 22, divendres ens acomiadàvem, sí, deixant aquesta possibilitat de veure alguna incorporació ahir en el primer entrenament ja de l'equip, aquesta sessió de tarda que van fer els homes d'Òscar Cano. La notícia és que no hi ha notícia, la notícia és que no hi ha aquesta incorporació tancada. Sí que podem informar que l'operació continua, no és que estigui en marxa, és que està a punt de tancar-se, però que encara no s'ha pogut tancar. Quan puguem desvetllar més coses, ja veuràs que la cosa era un pèl complicada en ella mateixa, però a dia d'avui el Sabadell continua sense tancar aquest primer reforç del mercat d'hivern, que està molt fet, o que està molt, però que molt ben encaminat, i que, de fet, podria ser qüestió de dia, ho deixo en singular, sinó hores, que es pugui acabar de confirmar aquest fitxatge i que puguem dir alguna cosa més. Però, de moment, no arriba en aquest sentit. Tornem a explicar el que ja explicàvem a finals de la setmana passada. No és el lateral dret, que tothom, tots, des de la direcció esportiva fins a l'últim seguidor, gairebé tots marquem com a prioritat màxima que té l'equip en quant a les carències que té el Sabadell 2023-2024. La lesió de Pablo Monroy ha deixat realment molt coixa aquesta posició en el lateral dret. No és el lateral dret, no estem parlant per ara del lateral dret, estaríem parlant d'un jugador de posició migcampista aproximadament, però sense que hi hagi, com diem, ni donem per tancada aquesta, ni donem per oblidada la resta. Mm-hmm. És a dir, es continua treballant i, torno a dir, pròxim dia, pròximes hores, fins i tot, podria acabar de confirmar-se l'arribada d'aquest primer reforç en aquesta cartera o en aquest ventall d'opcions que té Carlos Rosende damunt la taula, el director esportiu del Sabadell, davant les necessitats òbvies i evidents que té aquesta plantilla, també molt pendents, evidentment, del capítol de sortides, perquè fins ara el Sabadell només té disponibles dues fitxes, la que deixa alliberada Pablo Monroy per la greu lesió sènior, fitxa A, per dir-ho així, mm-hmm. i una fitxa sub-23 amb la sortida ja fa algunes setmanes de Biel Ferrés. Per tant, dues operacions es podrien fer. Si vols fer-ne, que és la intenció, alguna més, és evident que no només haurem d'estar atents al capítol d'arribades, sinó també, com en els aeroports, al capítol de sortides, que gairebé són prioritàries per poder alliberar no només massa salarial, perquè aquí no veurem, ja veurem com s'equilibra, sinó sobretot el capítol de fitxes alliberades, que és el que ara mateix més urgeix al centre d'esports.
Bé, doncs, molt atents, no en els pròxims dies, sinó en les pròximes hores, perquè podrien haver-hi novetats. Així que, Sergi, t'ho pregunto, però m'imagino la resposta. Si t'haguessis de mullar en si veurem alguna cara nova al centre d'esports abans del partit contra el Tarazona, és a dir, que a la convocatòria hi pugui haver un reforç arlequinat d'aquest mercat d'hivern, la resposta seria sí?
Sí, la resposta seria sí. Si no, sense més informació que la que hem donat, però si m'hagués de jugar diners, diria que Òscar Cano com a mínim tindrà una peça per reforçar-se i per comptar amb ella de cara al partit contra el Tarazona. Una peça nova, que entenguem, més enllà del capítol de recuperats o lesionats o tocats que hem esmentat ara fa una estona, jo crec que sí que el Sabadell tindrà com a mínim una incorporació. Recordem que el mercat s'obre el dia 1. Per tant, fins al dia 1 no podria, no sé, que fos un jugador d'aquests que està lliure, etc, que fos un agent lliure, etc. No és el cas del futbolista del qual en parlem. I tot apunta això, tot apunta que jo crec que Òscar Cano el tindrà a la seva disposició. Una altra cosa és que el tècnic granadí el vulgui fer jugar, o el pugui fer jugar, o no el pugui fer jugar de moment, o li dona un temps d'adaptació, anem a dir-ho així, a l'engranatge del Sabadell actual.
Doncs qui vingui nou en els pròxims dies, Sergi, si és que acaba fructificant aquesta o alguna d'aquestes operacions, que s'apunti que aquest primer partit del 2024, aquest Sabadell-Tarazona, serà dijous 4 de gener a les 7, que el diumenge 14 de gener a les 5 de la tarda es tancarà la primera volta a Cornellà, contra el Cornellà.
A Palamós, teòricament, no?
A Palamós, en teoria.
Sí, en teoria sí, perquè a més el partit, si no vaig errat, el vol fer Esport 3, per tant, suposo que d'alguna manera obligarà el Cornellà a jugar en un terreny de joc mínimament apte. Sí, sí. No dic que la Dani Harke no ho sigui, perquè els de Cornellà han jugat algun partit aquest any a la Dani Harke, no dic que el camp principal no estigui, perquè de fet allà s'han televisat partits, però podria ser gairebé 100% segur que el partit es jugarà a Palamós, tret de sorpreses, ja veurem.
Això per tancar la primera volta. De cara a la segona volta, Sergi, ja coneixem pràcticament tots els horaris fins a jornada 36, perquè la 37 i la 38, com ja sabem, horaris unificats i no es coneixeran fins a pràcticament últim hora, però que això, ja tens el planning fins a l'antepenúltima jornada de Lliga.
Un bon exemple del que és allò del centralisme és que ahir era festivitat com a mínim a Catalunya, però a Madrid van decidir que era un molt bon dia, a la Federació van decidir que era un molt bon dia el 26 de desembre per donar tots els horaris, que s'ha d'agrair, no vagi per endavant. Si ho haguessin deixat pel 27, doncs mira, un mal de cap menys que ens haguessin
sempre
trobat tots plegats.
Sempre hem de tenir alguna queixa per la pobra federació.
Sí, ho dic perquè si fos a la inversa ja et saps que seria un impossible. Però bé, en tot cas, tenim els horaris, com dius, tots fins a la jornada 36. T'he fet una petita pinzellada perquè la gent es faci una idea. D'entrada, que tindrem més dissabtes que diumenges. Molts més dissabtes dels que hem tingut fins ara. De fet, dels 17 horaris que es van donar ahir, 11 seran en dissabte i només 6 seran en diumenge, gairebé la meitat. Per tant, que ens hem d'anar fent a la idea que jugarem més dissabtes que diumenge. I així t'he fet una pinzellada ràpida, com dius, Tarazona i Cornellà encara serveixen per tancar la primera volta, per arribar a l'equador d'aquesta competició, d'aquesta temporada. Horaris, doncs mira, que estrenarem la segona volta contra el Celta Fortuna a l'estadi de la Nova Creu Alta un dissabte, dia 20 de gener a les 4. Que els derbis seran diumenge contra el Barça Atlètic, diumenge 11 de febrer, dissabte 20 d'abril contra el Cornellà, derbis catalans, evidentment, o enfrontaments catalans,
sí, sí.
I que l'últim enfrontament entre catalans, amb el Sabadell com a protagonista de la temporada, el viurem el 5 de maig. Contra el Nàstic.
Tots ells a casa,
diumenge, sí, 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 perquè haurem jugat contra els tres a domicili, doncs a la segona volta, evidentment, tocarà. I altres horaris així de partits que jo he volgut destacar per curiositats. Un, per la importància del rival, amb respecte per tots, però visitarem Riazor, el Riazor a Banca el visitarem un dissabte 16 de març a les 7 de la tarda, 7 del vespre, i que el dissabte de Setmana Santa, perquè et facis una idea, allò que sempre mirem, a veure la Setmana Santa com la podem quadrar, doncs cau de ple, al mig. Dissabte, ni per davant ni per darrere, perquè no puguis escapar-te gaire. Jugarem a Fuenlabrada, el mític Fernando Torres, serà un dissabte, com dic, 30 de març, també en aquest cas a les 4 de la tarda. Bé, doncs ja el tens així una petita pinzellada. De tota manera, la gent ja disposa dels horaris sense cap mena de problemes, ja Ràdio Sabadell també, per poder consultar. Per tant, que aquells que vulguin planificar viatges, desplaçaments, acompanyar l'equip aquí amunt i avall, ja poden tenir al seu abast tots els horaris de la segona volta, tret de les dues últimes jornades que, com deies ara fa un moment, tornaran a ser unificades.
Setmana Santa, que la passaràs a Madrid, Sergi, ja et preguntarem per aquest planning d'aquí uns mesos. El més immediat pel centre d'esports que tenim, així per rematar-ho.
Doncs mira, va, que demà hi ha més entrenament, que de nou serà Sant Oleguer, com avui, és a dir, tornarà l'equip a entrenar a l'estadi Josep Molins. Per cert, demà protagonista aquí a l'Hotel Suís, que després al final ho repassaràs, allò quan fas una mica d'agenda de què ens espera demà.
Sí, dona temps, així que fas bé de dir-ho.
Antonio Moyano, escoltarem Antonio Moyano després d'aquest tornar a la feina dels jugadors arlequinats, i deixem que ja, allò, de regalet, aquesta de regal,
vinga,
abans de la cavalcada i del cap d'any. Divendres,
sí.
Divendres, protagonista aquí a l'Hotel Suís. Demà, si vols, desvetllem el nom d'aquest últim convidat arlequinat del 2023, aquí en directe a l'hotel, divendres, demà Moyano, divendres, ja et diré qui és.
Jo no presento divendres, presenta el Pau Vituri, doncs, però estarà
que
content...
Que hagués vingut i ara li explicaríem o no.
Però estarà content o no amb qui vingui?
Estarà molt content.
Estarà molt content, Pau Vituri?
Molt, molt content.
Gràcies, Sergi!
Apa, fins ara!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Bloc poliesportiu a l'Hotel Suís. Si divendres parlàvem aquí de la mala ratxa amb la qual marxava de vacances l'Escola Pia, la segona B de futbol sala, pel que fa al Club Natació Sabadell, tres quarts del mateix, el conjunt nedador va patir dissabte la tercera derrota consecutiva, aquest cop al Pavelló Nord, per 4-6 contra un equip de la zona baixa com és la Montsant. Un partit a més que va tenir un punt esbojarrat i que es va resoldre a còpia de fogonades. A la primera meitat, en qüestió de 50 segons, el club va capgirar un 0-2 advers, però en el tram final de la segona, amb 4-3 en el marcador, els del Turó de la Peira van acabar remuntant, primer jugant de 5 i després amb una mala sessió entre enrere de Pep Costa Jussà i una pèrdua d'Àlex Llamas just després d'un temps mort. El tècnic Pau Machado feia un toc d'atenció als seus homes.
Venim de després de la Pia, de no guanyar res. Per mi és una cura d'humilitat a l'equip. La Manacita és un bon equip i tens que anar allà a competir. Passen altres coses d'estenes, però bueno, crec que és just guanyador la Manacita. La Núcia és un equip d'una altra lliga i avui ve la Montsant aquí i el guanya a casa, no? Crec que hem de tornar a la identitat. Sí que és veritat que tenim baixes, però no és cap excusa quan perds ni res. O sigui, al final, quan no entrenem i ni lluitem al màxim, aquest equip és un equip vulgar de la lliga i pot guanyar qualsevol. Llavors, bueno, esperem que ho entendreu tothom.
El cert és que el Natació Sabadell ha passat d'estar gairebé tota la primera volta en posicions de play-off a caure fins a la sisena plaça, a 5 punts del Picassent, al quart classificat. Una circumstància, però, que no preocupa Machado, que va directament a l'arrel del problema.
El que em treu la son és perdre la identitat que hem perdut. Si no podem ser un Natació fa 3 setmanes que ve aquí un equipàs com la Pia i li fotem 10 amb bona sensació, amb bon joc, un nivell defensiu. Portem 3 setmanes que no som aquest equip, és així, és una realitat, i màxim responsable, llavors he de veure com ho ajusto i buscar solucions.
El primer compromís del nou any, l'últim de la primera volta, arribarà el 13 de gener al Pujolet de Manresa, la pista del segon classificat. La Pia, tot això, ha tancat la 14a jornada en 10a posició, 5 punts per sobre del descens. I tornant al Pavelló Nord, a la prèvia del duel contra la Montsant, el Natació Sabadell va aprofitar per recuperar per primera vegada des d'abans de la pandèmia la tradicional presentació de tots els equips de la base i també els dos sèniors. Al final de l'acte, el Pau Vituri feia balanç d'un magnífic 2023 que ha inclòs el play-off i la Copa del Rei amb el president de la secció, l'Àlex Porras.
Doncs, instants després d'aquesta presentació de tots els equips de futbol sala del Club Natació Sabadell, que ha fet realment goig, estem amb el seu president, el president de la secció, amb l'Àlex Porras. Àlex, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Bé, com dèiem, una imatge que fa goig, no?, que ara fa uns anys que entre pandèmies i històries doncs no s'havia pogut fer aquesta presentació, i que sempre és maco doncs aplegar tots els nens aquí al Pavelló Nord.
Doncs sí, com tu ben dius, després de 3 o 4 anys sense poder fer la presentació, hem tornat amb la presentació de la nostra secció, i la veritat que, com tu dius, un goig molt maco, un orgull de veure tots els jugadors i tota la família de la secció de futbol sala, no?
La primera pregunta pràcticament és obligada. En quin estat de salut, en quin moment es troba la secció de futbol sala del club? Quina valoració en feu a nivell global? Després passarem a valorar el primer equip, però ara mateix esteu satisfets amb com està la secció?
I tant. Pensa que ja el nivell de futbol sala cada cop està molt, molt cap amunt i costa molt tirar la selecció endavant, però la veritat que estem contents. Portem uns bons anys amb els seus altibaixos, però bueno, la valoració total és estar content, la veritat.
Aquests dies estem fent un recull de dels millors moments que hi ha hagut aquest 2023, dels equips que han sobresortit en aquest any que ja s'acaba. Clar, evidentment no podem obviar que pel club, pel primer equip, ha estat un any històric, no? Classificant-se pel play-off a l'última jornada, avançant unes quantes rondes a la Copa del Rei, poc més, no se li pot demanar aquest 2023.
Sí, la veritat que sí. Ha sigut un 2023 força bo, com tu dius, i ara doncs a seguir treballant, a seguir motivant els jugadors, a tots els monitors delegats, doncs que l'any que ve doncs segueixin amb aquesta actitud, amb aquest compromís, i desitjar a tots un 2024 ple de salut, sobretot, i èxits.
S'està acabant aquí, està marxant tota la canalla, d'aquí aquests crits, però bé, quan escoltem aquesta entrevista, Àlex, ja sabrem el resultat del primer equip contra el Montsant, que és el partit que s'ha de jugar a continuació, però vaja, no tacarà massa la valoració del que ha estat una primera meitat de temporada, una segona meitat de 2023, que no sé si ha superat fins i tot les vostres expectatives, perquè la veritat és que veníem d'un equip que va acabar quart, amb l'Adri Sánchez, que al final és un entrenador que ha promocionat a segona divisió, amb una plantilla que també hi ha jugadors que han saltat a segona. Esteu fins i tot amb aquest punt de sorpresa per haver començat tan bé la temporada?
Bueno, potser ja és una miqueta també la feina de l'any passat. L'any passat, a principi de temporada, doncs no estàvem en posicions de play-off. Vam entrar a play-off, com tu te'n recordes, a l'última jornada, i amb dos resultats que van ser favorables. I aquest any doncs sembla com si no s'hagués acabat la temporada passada, no? Que seguíssim allà amunt, i allà estem. Vull dir, encara queda tota una segona volta, queden dos partits abans de la primera volta aquí a casa, al Montsant, doncs, bueno, que tots els partits són complicats, ens queda la sortida de Manresa, que és un dels aspirants al títol, i tota una segona volta, queda molt. Vull dir, no és com comença, això és com s'acaba, però bueno, almenys el començar bé doncs sempre dona millor gust, no?
Arribats a aquest punt, no sé si ja l'objectiu de cara a primera meitat del 24 ha de ser intentar repetir el play-off. Sabem que hi ha equips com la Nucía, com el Mataró, el Manresa, el Picassent, que estan molt forts, però l'objectiu ha de ser acabar entre els 4 primers?
L'objectiu és acabar el més del possible millor. I si estem lluitant a acabar la temporada i tenir opcions com l'any passat, doncs estar de lluitar per entrar dintre dels 4 primers, doncs molt millor, no?
Per una secció com la del Club Natació Sabadell, ara apuntaré alt, però per una secció com la del club de futbol sala, pujar a segona divisió és possible algun dia?
Jo crec que sí. Jo tinc l'esperança de que si algun dia tinguem l'oportunitat de pujar a segona divisió, que és molt complicat, jo crec que sí. Jo crec que trobaríem recursos suficients per estar a segona divisió.
Doncs va, ens quedarem amb aquest desig de cara al 2024. Apuntarem a veure si podem aconseguir aquest any o si no, doncs més endavant. Però d'entrada, Àlex Porres, president de la secció de futbol sala del Club Natació Sabadell, felicitats per la feina d'aquests últims anys, especialment la del 2023 que ara s'acaba i que s'ha vist plasmada amb la presentació d'avui. Que vagi molt bé, bones festes.
Bones festes, Pau, i gràcies a tu per tot. Vale? I a tots, gràcies.
Bon 2023 pel club, tot i aquesta última derrota. Millor li van anar les coses al futbol sala Sabadell femení per tancar l'any, que gaudeix d'aquestes festes amb la condició de líder de la divisió d'honor catalana. Les de Xavi Muñoz van sortir victorioses a la pista d'un Les Glòries, recordem, que fa servir la plaça de la Concòrdia, que fins dissabte ho havia guanyat absolutament tot. Les arrequinades van aprofitar aquest extra de moral pel polèmic ajornament del cap de setmana anterior, al poc marge amb el qual el rival ho va notificar i la negativa a intercanviar l'ordre i jugar primer a Cal Balzac, i es van imposar amb una dosi d'èpica inclosa, marcant Gemma Fol al definitiu 1-2, faltant només 1 minut i 50 segons pel final. El tècnic Xavi Muñoz explica per què era una final i per què s'havia de guanyar.
Acaba perfecte, la veritat, perquè sí que podríem haver jugat millor, evidentment, però en aquest tipus de partits, a vegades és allò que es diu, que aquestes les finals no es juguen, sinó que es guanyen. I en aquest cas era una final, no perquè ja està fet, no. Era, la importància era de final, en el sentit de que trencàvem ratxes d'imbatibilitat, que semblava que Glòries fos un equip immune a tot i que sigués capaç de guanyar-ho tot.
Ara, de fet, el futbol sala Sabadell femení és l'únic equip invicte de la divisió d'honor catalana amb 25 punts, un més que les Glòries, i ocupa aquesta plaça que dona dret a jugar a segona divisió la temporada que ve.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Després de l'èxit de l'any passat, torna al Teatre La Faràndula de Sabadell, el ballet de Kiev amb el Trencanous, amb una increïble posada en escena i la màgia del ballet de Kiev. Diumenge 21 de gener, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del teatre principal, a sabadellcultura.covid.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Per Nadal, Floristeria Caral. Trobaràs tot el que necessites per decorar els teus moments més especials. Floristeria Caral, al carrer Vilarrúbies, número 5 de Sabadell. No ho dubtis, el Nadal també amb Floristeria Caral.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'Advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Torna la Cap d'Any Reis de Sabadell. Acomiada l'any de la manera més gamberra. Vine, corre i gaudeix de la primera cursa mundial en festa i animació de quilòmetre zero. Tria la teva cursa. 5 o 10 quilòmetres, curses infantils, i acompanya el Llaminer i la Bussi en la cursa més solidària de l'any.
Llaminer, Llaminer.
Inscriu-te a capdanyreis.cat i visita la nostra Fira del Corredor, on t'esperen food trucks, DJs i la millor festa. El dia 31 ens veiem a Sabadell, la capital del Vallès Occidental, de les Terres Catalanes i del món en general. L'única cursa del món amb més punts d'animació que quilòmetres per córrer. I recorda, com la Cap d'Any Reis, no hi ha res.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
7 minuts per sobre del punt de 2:15. Obrim un extens bloc d'atletisme a l'Hotel Suís. D'entrada, prop de 250 atletes van cremar ahir els torrons a la 21a edició de la rebatejada cursa del riu Ripoll, la tradicional prova del dia de Sant Esteve que, ja ho vam explicar a la prèvia, enguany recuperava la sortida i l'arribada a l'estadi Josep Molins després de 4 anys. En una matinal freda, el més ràpid va ser Carles Montlló, que va invertir gairebé 31 minuts i mig per cobrir els 9 quilòmetres i mig del recorregut per la llera del riu. L'atleta sabadellenc, succeïa d'aquesta manera el Llur Esteve en el palmarès i sumava el seu tercer triomf a la cursa després dels aconseguits els anys 2017 i 2019. Aquestes eren les seves sensacions després de l'entrega de premis.
Doncs bé, molt, molt a gust, sobretot, perquè és el pati de casa on entreno pràcticament sempre. I, bueno, molt content també, perquè el dia també acompanyat i hem pogut currar amb bones sensacions, és important, i bueno, bé, en general bé.
Pablo García i Marc Otero, el guanyador del 2021, el van acompanyar al podi. Un Carles Molló, per cert, que és el vigent campió de la cursa de 10 quilòmetres de la Captain Race. Aquesta vegada, però, ja ha anticipat que hi haurà un nou guanyador.
Aquest any, malauradament, no podré estar perquè sóc fora per motius familiars. Però sí que, bueno, espero que vagi igual de bé que l'any passat. Va haver-hi molt bon ambient i aquest any, pel que tinc entès, doncs han preparat el mateix, un circuit molt, molt, molt ràpid igualment i de ben segur que gaudireu molt els que esteu a Sabadell.
A tot això, la classificació femenina de la cursa del riu Ripoll la va encapçalar l'exnadadora olímpica Clàudia Dasca amb un temps de 41 minuts. Per darrere seu van quedar Mariona Soler i Marta Gutiérrez.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Són dies en què, malgrat el fred, parlem molt de l'atletisme i d'aquestes curses populars que tenen lloc, per exemple, aquí a la ciutat. Ahir tenia lloc, com dèiem, la cursa del riu Ripoll, després parlarem de la Captain Race, i avui ampliem l'espectre perquè també hem portat a l'estudi dos bojos, entre cometes, si em permeteu l'expressió, d'aquest esport, i ara veureu per què. A la meva dreta tinc el Joan Monràs. Què tal, Joan? Bones.
Què tal, bones.
I a la meva esquerra tinc el Carlos Martínez. Com estàs, Carlos?
Hola, bon dia.
Dos homes que no sé si la Captain Race, que tindrà lloc el 31 de desembre, si la cursa del riu Ripoll d'ahir, no sé si van ser o si us queden una mica curtes per al tipus de curses o de proves o de reptes que us proposeu vosaltres normalment.
Bueno, són curses totalment diferents, no? Són curses que es fan a uns ritmes molt diferents a lo que fem nosaltres. Si a nivell de quilometratge segurament sí que són curtes, però també són diferents perquè al final doncs vas una miqueta més a tope i són divertides.
En el teu cas, Carlos, què?
Bueno, la veritat és que les curses que són de córrer molt ràpid, la veritat és que ja no són les que enquadren i m'agrada més un altre tipus de curses.
Com de les que parlarem ara, eh? Mira, començo per tu, Joan, perquè dèiem que aquests dies, doncs això, parlem de proves com aquestes del 31 de desembre, no? Dels Nassos, la Captain Race aquí, etc. Venim això de la cursa del riu Ripoll, però també és cert que en les últimes setmanes s'està parlant més del que és habitual, et diria jo, de la Mola, no? Sobretot en aquest cas pel tema del restaurant, que si vols ara també en parlarem, no? Però és que recentment has pogut complir un repte que a mi m'ha semblat una bogeria, perquè aquí, vaja, servidor i la majoria de gent que ens deu escoltar probablement algun cop ha pujat a la Mola, però això, tu vas normalment a fer una excursió per pujar-la una vegada, no 21 vegades, que és el repte que has fet recentment, Joan?
Sí, la veritat que, bueno, fes una cosa que feia molt temps que tenia en ment. Al final, bueno, per mi, jo sóc d'aquí de Sabadell tota la vida, la Mola té un significat especial perquè tota la vida estiuejat a Sant Feliu del Racó, que pertany al parc, i bé, doncs feia molt temps que anava darrere. Al final, Carlos de Montsabrà, que els que ens agrada la ultradistància, doncs cada cop vols fer coses més llargues, i era un repte que tenia en ment, que es va fer molt famós a l'època del Covid, que va sortir que molta gent intentava fer-ho, i jo feia temps que ho volia fer i no vaig trobar millor escenari que dir, hosti, doncs ho faig allà.
El repte és l'Everesting Run Challenge, si no ho he dit malament, Joan, que al final es tracta de cobrir la distància, vaja, l'altitud d'aquests 8.848 metres que té l'Everest, fer-ho en un altre escenari. En aquest cas tu vas escollir la Mola, ho has de fer en menys de 24 hores, portant el dispositiu reglamentari, etc., registrant-ho per Strava, i evidentment tot d'una sortida. Així que per cobrir aquesta distància, fent-ho a la mola és l'equivalent a pujar-la i baixar-la 21 vegades. Ho he dit bé, no?
Correcte, sí, sí. Això sobre, bueno, sobretot quan es va fer molt famós, crec que un 90% de gent el feia amb bicicleta, que era l'Everest, bueno, l'Everest no ho feien amb la bici. Sí que és veritat que jo a nivell de corredors, que som corredors, és, crec que és una miqueta més complicat, també perquè el tema sobretot del desnivell ja no només positiu, sinó que el pujar també vol dir que has de baixar per poder fer les repeticions, i per tant la baixada doncs, a nivell muscular és bastant desgastador. I sí, al final doncs, vaig fer el càlcul i era doncs, pujar-lo 21 cops per assolir els 8.000. De fet, acabava sortint una miqueta més, crec que van sortir quasi 9.000 positius, però més o menys rondava per allà.
De fet, diria que fa un any havia vist abans una publicació que havies doncs, això publicat, de dir, mira, he pujat 10 vegades seguides a la mola. Doncs per completar aquest repte era més del doble d'allò que ja semblava una proesa. Bé, al final l'objectiu complert, que per cert, parlàvem això del tema del restaurant, no sé quina opinió tens, però vaja, que s'ha fet això molt viral i famós, amb moltes veus doncs, demanant que no es tanqui el restaurant de la mola, un restaurant que suposo que hauràs trepitjat més d'una vegada, tu.
Sí, bueno, això del restaurant també ha sigut un tema una mica polèmic, perquè jo també vaig tenir una miqueta de merder amb els de la Diputació pel tema de lo de l'Everesting. Jo sempre ho dic, no estic ni a favor ni en contra, crec que ni tots els bons són tan bons ni els dolents són tan dolents. Haver-hi un restaurant a Nadal, evidentment, no afavoreix a la conservació del parc, però també al final els que s'encarreguen del restaurant doncs, també s'encarreguen d'una part de la neteja del parc, que és important, no? Perquè cada cop està més transitat. Jo crec que des de l'època del Covid hi ha hagut, que a mi em sembla superbé, hi ha hagut una millora amb el quant a salut de la gent, que la gent per mi crec que fa molt més esport i intenta cuidar-se més, i això ha fet que vagi molta més gent a pujar la mola, que al final sí que crec que el que faltaria des del meu punt de vista és conscienciar més a la gent de que la mola no és un parc com podria ser el Parc Catalunya de Sabadell, sinó que és una muntanya i un espai natural. Però clar, al final s'ha de tenir clar que està molt a prop de la civilització i d'una ciutat molt gran, i Sabadell i Terrassa, que són doncs, entre els dos poder quasi 500.000 habitants, i que és normal que cada cop hi tinguin més afluència.
Bé, en tot cas, doncs això, el tancament està previst pel pròxim 22 de gener. Malgrat doncs això, totes aquestes firmes i aquestes veus que havien demanat al contrari. Tu, Carlos, per cert, no sé si ets molt amant de la mola i d'anar al restaurant i de pujar. Imagino que 21 vegades crec que no has fet aquest repte, però vaja, ets amant de la mola o no?
Sí, sí, la veritat és que sí. El que passa és que desconec el que són els senders, però de tant en tant vaig pujant. Tant des de Mata de Pera com de Castellar, bueno, una mica la faig.
No sé si escoltant el Joan t'ha interessat això de l'Everesting Run Challenge, i si ja t'ha passat pel cap a cobrir doncs, això, alguna muntanya o fer l'equivalent a això, a fer l'Everest.
La veritat és que no m'havia ocorregut fer-ho. La veritat és que ha sigut una cosa que he descobert ara mateix. Per cert, enhorabona.
Gràcies. Bien.
I la veritat és de que no, a dia d'avui no tinc reptes que no estiguin classificats com dintre de curses. La veritat és que no m'he posat en aquest tema.
Curses com la Spartathlon, per exemple, que és hi havia uns quants dels que tenia apuntats teus, Carlos, però 246 quilòmetres, evidentment doncs, a Grècia, entre Atenes i Esparta. Crec que no tenia aquest desnivell d'un Everest, però vaja, una brutalitat. 246 quilòmetres, això és el que vas aconseguir com a finisher, no?
Sí, sí, la veritat és que l'Spartathlon ve per una proesa que va fer un missatger per avisar els grecs, als espartans, per l'atac dels otomanos, no? I la veritat és de que, bueno, la dificultat és una altra, no el desnivell, però sí els talls de temps que tens que passar. Diguem que són, realment, si tens una debilitat, llavors molta gent s'ha quedat.
Deixa'm dir-te, Carlos, que té molt de mèrit, això de l'Spartathlon, i perquè és que estem parlant això de 246 quilòmetres, que és una autèntica barbaritat. Però a mi, dels reptes que hem vist que has fet i que m'han cridat l'atenció potser per ser una mica més diferents, potser és el Backyard. Que diria que vas estar a Cartagena no fa molt i que em sembla que per motius allò de preparació de desnivell, no, al final no la vas completar, o vas decidir retirar-te doncs, això amb més marge del que tu podries haver aguantat. Però perquè ens fem una idea, a veure si ho explico bé. El Backyard és una modalitat amb la qual és una cursa. que s'han de cobrir 100 milles en 24 hores.
Bueno, no es té que complir realment. A veure,
no,
la idea
no,
de qui
és el límit, per dir-ho així, no?
No, 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 tampoc. No hi ha límit. És a dir, la persona que va crear aquesta carrera, si no m'equivoco, no, vull dir tota la veritat, és que la idea era que volia fer una cursa en la que en 24 hores fes 100 milles. I ho va repartir en 24 hores i llavors sortien 6 km 700. I llavors es va posar com a regla de que no podies fer més d'aquesta distància en una hora. És a dir, si tu la fas en menys, és temps que et sobra i tu pots descansar. Però no n'hi ha fi. La fi quina és? Qui guanya? El que es queda sol.
L'últim.
L'últim. Diem, però l'últim té que fer l'última volta sola. Per exemple, fa com un mes es va fer el Mundial de... Bueno, es va fer una cursa, disculpa, de Black Yard, i no que vull equivocar-me, però el finalista va acabar més de 2 dies corrent. Diem, la veritat és que el problema és la son, més que tot, perquè tens que, bueno, tenen que dormir poquet, entre volta i volta...
Bueno. Carlos, perquè quan tinguem al final, és un circuit tancat d'uns 6,7 quilòmetres,
sí.
Tu fas la volta, tens una hora per fer aquesta volta.
Sí, sempre tens que començar a l'hora en punt.
Si jo l'he acabat, per dir alguna cosa, en mitja hora, jo tinc la mitja hora que em resta per descansar, per menjar, per fer el que em roti.
Dutxar-te, menjar, dormir, el que tu vulguis.
I després puc arrencar la següent volta en punt.
Sí, però mai, però sempre en punt. No et permeten sortir més tard.
Has de sortir a l'hora puntual. No pots descansar per davant, sinó pel darrere, per dir-ho així.
Efectivament, sempre és així.
I això és el que aguanti...
El que més aguanti.
I completant l'última volta sol, perquè si no, si que et consideres que has acabat, has cobert les mateixes voltes que l'altre. I aleshores no hi ha guanyador.
Sí, exactament. I bueno, és un altre tipus de cursa. I ara pensant en tipus de rectes, sí que ara m'ha vingut al cap un altre tipus de cursa, que són els 6 dies. La meva evolució seria fer una cursa de 6 dies.
Una cursa de 6 dies.
Que és com una blackjack, un circuit tancat, però tu tens 6 dies, pots fer el que vulguis i el que facis, la distància que tu facis en 6 dies és el que tu has fet, diem.
Déu-n'hi-do. Perquè veieu que no estem parlant això d'atletes que tinguin com a reptes córrer la cursa del riu Ripoll o la Cap d'en Reis. No, evidentment estem parlant d'ultradistàncies. Tu, Joan, no sé si coneixies el tema això de les backyards i...
Sí, de fet ho conec bastant perquè tinc un molt bon amic que és molt conegut, que és veí nostre d'aquí de Terrassa, que és l'Oriol Antolí, que crec que va competir fa poc a la que deia el Carlos, que és la que va quedar 5è o 4è. És la que va fer, i va fer, no sé si van ser 2 dies i pico.
Sí.
I, bueno, és, si el busqueu per Google el trobareu, perquè l'Oriol és un... Si jo diuen que estic sonat, ell és una altra pel·lícula i les ha fet totes, i ha guanyat la Suffolk, la Spin Race, n'ha fet de tots colors, i és un especialista, per mi, crec que el millor que hi ha aquí a Catalunya i a Espanya pràcticament fent això. I és el que deia ell, no? Que al final són... Bueno, és gestionar un altre tipus, no? Al final, segurament el Montlló que va guanyar ahir la del riu gestiona pues, uns ritmes, unes freqüències cardíaques, un entrenament diferent, i en el cas aquest pues, que fa més com el Carlos o com l'Antolí, pues, uns ritmes diferents, gestiones altres coses com poden ser pues, la son, el menjar, l'estratègia de carrera una mica i tot això.
Bé, com veieu, són proves això d'ultradistància, autèntiques barbaritats, però curiosament jo crec que o no heu coincidit o com a mínim no sou conscients de que hàgiu coincidit, Joan, Carlos, amb alguna cursa. Sí que és cert que per trobar algun nex en comú, i a veure si em doneu la raó o no, tu, Joan, una de les teves grans fites d'aquest 2023, més enllà d'aquest Everesting Run Challenge que comentàvem abans, és el fet d'haver completat, a més, si no m'equivoco, en 92è lloc, per tant, top 100, per dir-ho així, a l'Ultratrail de Montblanc.
Sí, correcte, vaig quedar primer català.
Primer català.
Sí, tenia 2 o 3 davant que al final no la van acabar i vaig ser primer català, que bueno... Un top 100 allà crec que és bastant dintre del que som corredors més populars que no ens dediquem a això i tenim la nostra feina i és un bon mèrit.
Que al final estem parlant d'això, del món de l'Ultra Trail, una de les curses, vaja.
És com la final de la Champions League.
Correcte.
I 3.000 corredors vam sortir.
Tu, Carlos, tens com a objectiu algun dia fer l'Ultra Trail de Montblanc o no?
Bueno, la vaig fer una vegada.
La vas fer?
Però em vaig tenir que retirar I aquest any estic apuntat una altra vegada i estic a l'espera del sorteig.
Perquè és que, clar, amb la quantitat de places que hi ha, doncs, evidentment, s'ha de fer un sorteig. Que això és a mitjans de gener, si no m'equivoco.
Sí, sobre el 16 de gener surt el sorteig.
Tu, Joan, en aquest cas...
Ja tenim nexe perquè jo hi vaig 100%.
Tu hi vas 100% perquè...
Vaig obtenir plaça directa per anar-hi i estic apuntat a UTMB un altre cop.
Us deia que...
Si li toca el sorteig, ens trobarem allà.
Que trobaríem aquest nexe, per trobar aquesta Ultra Trail. Tu, Carlos, com et dius que ja vas ser un cop a aquesta prova?
Sí, la veritat és que fa 3 anys i, bueno, és l'excusa d'aquestes llargues sempre te poden passar mil de coses, no? I em vaig agobiar. Anava amb dos companys i em vaig agobiar i llavors no t'he sentit continuar. I llavors, doncs, bueno, ho intentaré aquest any i a més ho vull fer sol, és a dir, com quasi totes les que faig, d'acord? I res, per complir el que se'm va quedar a mitja es fa 2 anys.
Bé, doncs, tant de bo, que la cosa pugui sortir bé. Joan, no sé si li vols donar algun consell al Carlos, en aquest cas, tu què vas, això? Sí, ho deies ara top 100, primer
segur,
català.
Bueno, però ell segurament ha fet més curses que jo em porto unes quantes, però bueno, al final també estic molt d'acord amb el que diu, no? Al final les curses llargues poden passar moltíssimes coses. Jo, sobretot, de quan vaig començar ara, que he fet un canvi bastant gros i al final també surto una miqueta més a intentar competir, doncs saps que la possibilitat d'abandonar és cada cop més... és més probable, no? I abans sí que me recordo les primeres carreres que abandonava i era com... em posava trist i era com una miqueta, doncs, bueno, i ara ja saps que ets conscient d'això, que al final si surts fer una carrera de 12, 15, 20 hores a tope, saps que el més normal és que puguis punxar. I un cop tens assolit això, doncs mira, punxes i la setmana següent a entrenar i seguim.
Ara m'haureu d'ajudar, però l'Aldotell de Montblanc, si no m'equivoco, que són 100 quilòmetres més de 6.000 de desnivell, aproximadament.
La CCC són 100 amb 6.000 i la UTMB són 160 amb 9.000...
Amb 10.000.
Amb 10.000, quasi. 10.000. Sempre sí. Acaben sortint una miqueta...
Sí, sí.
Però sí.
El moca són les de 100 milles, sempre.
Bé, doncs, Joan, estarem ben pendents de la teva participació allà. Carlos, esperem que tu també hi siguis. Per cert, si us ho repenseu i encara us animeu a fer alguna coseta més abans de que acabi l'any, tenim al telèfon a l'Aleix Rivell de WeRun, el principal organitzador de la Cap d'en Reis. Aleix?
Bon migdia, bona tarda, bon de tot. Jo només estava escoltant ara el que dèieu de l'UTMB i aquestes distàncies dels ultra trail runners és que fan por només de sentir-la. Bueno, por o respecte o admiració màxima, és impressionant.
És impressionant i a més tu que ets bon coneixedor de tot el món de l'atletisme, doncs això estem aquí amb el Joan Monràs i amb el Carlos Martínez, que no sé si us coneixies personalment o no, però vaja, que són... Estem parlant d'aquest espectre de l'atletisme que cobreix tant curses populars com és la Cap d'en Reis, que estem parlant de distàncies de 5 i 10 quilòmetres, com aquests dos bojos que cobreixen aquestes ultradistàncies, eh?
No, bueno, clar, és un concepte totalment diferent. Vull dir, aquí, a més, és que conec molt bé els dos mons, perquè a nivell professional on treballo és Ironman, és l'empresa que gestiona i que organitza, pues, totes les sèries mundials d'UTMB, i tant també de les Epic Series, com també, doncs, tots els Ironmans que hi ha arreu del món i altres esdeveniments. Però clar, aquí a casa, doncs, amb l'entitat que tenim aquí, amb aquesta colla que és WeRun, doncs, tot aquest coneixement de l'esport de màxima resistència, d'elit i popular també de màxim esforç, doncs aquí a casa ho fem una cosa que així és com diem sempre de quilòmetre zero, però pel populero, i també per qui vulgui córrer ràpid, tot s'ha de dir també, clar. Conec ben bé els dos mons i és realment admirable, perquè quan estàs en una línia de sortida i penses, ostres, aquesta gent té 170, 50, és igual, o 21 quilòmetres amb un mitjà que és tan, amb tant respecte i tan salvatge com és la natura, la muntanya, el medi natural, on no està tot controlat, on no està tot apamat, com pot ser una piscina, com pot ser un carrer asfaltat, com pot ser una pista d'atletisme, entren en joc tants factors, a part del mental, que realment és una escomesa molt, molt, molt digna d'admirar. Vull dir que chapó amb els dos tertulians que teniu ara aquí i chapó per tothom que gaudeix del medi natural a través de ficar-se unes bambes i raptar-se ell mateix i a tots els esdeveniments que es posen per davant.
Està clar. Aleix, només em queden un parell de minuts de programa, però vaja, que et volíem trucar també per felicitar-te, per felicitar-vos en aquest cas des de cap a la Captain Race, perquè ahir ja vau anunciar que havíeu superat els 2.000 inscrits.
Sí, sí, mira, exactament ara, mira, ara estava parlant amb la regidora d'Esports, amb la Montse, i li estava passant les actualitzacions perquè tinc com una mena de toc que cada 10 minuts entro en el llistat d'inscrits i vaig donant-li el refresh. Ara mateix, fa dos minuts, segur que ja n'ha caigut algú més, érem 2.223. Això vol dir que actualment ja estem amb dia per dia, ja anàvem amb, i tot apuntava que aniríem amb xifres de rècord, i dia per dia, a dia d'avui, ja també estem amb xifres de rècord, la qual cosa fa dir que si demà al migdia tanquem inscripcions, doncs ens bellugarem, superarem els inscrits i que tot anirà molt, molt, molt bé. Vull dir que és la millor manera de donar-nos encara més benzina, si ens cal, a tota la gent que estem darrere d'aquest projecte. Vull dir que anem, vamos, és anar sobre la cresta de l'onada brutal amb aquestes xifres.
Recordem que la gent es pot inscriure online, Aleix, a capdenreis.cat. Allà es poden fer les inscripcions per a aquestes curses de 5-10 quilòmetres i també les infantils.
Exacte, sí. 5 i 10, capdenreis.cat. Recordar que, a més, aquest any no només és que l'esdeveniment ja serà una passada perquè hem ficat més punts d'animació que quilòmetres per recórrer, sinó que la mateixa bossa, hem volgut invertir en poder donar un obsequi que sigui una samarreta més tècnica, més ben parida, que la gent la faci servir sempre, però alhora també hem fet una bossa molt, molt, molt xula, una bossa Totevac a partir d'ampolles de plàstic reciclat, un element que la gent el pugui fer servir tots els dies, no només com la samarreta, que potser quan vas a fer esport, i també cal dir-ho, ara que estem en aquest mitjà, tothom que vingui i que es passi per l'estand de Ràdio Sabadell tindrà un tercer element molt top i molt estrella que podrà endur-se cap a casa.
Correcte.
Això ho hauran de descobrir quan vinguin aquí a la Fira del Corredor, que a la Fira del Corredor enguany tindrem food trucks, música en directe, mercat de quilòmetre zero, exposició de quilòmetre zero, plataforma 360, vull dir que el pollastrot
sí,
comença
sí.
Aquest divendres a la tarda.
No faltarà res.
Sí,
Aleix,
a tutti pleni.
Fem la prèvia aquests dos dies que ens queden de setmana abans de la Captain Race. Gràcies, Aleix.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Joan Carles, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Una abraçada, moltes gràcies. Fins demà a la 1 Hotel Suís. Adéu.